El Cafè de Ponset Ràdio, amb Elsa Cano, Laura Cugat, Adrià Giró, Pol Güell, Cels Naranjo, Francesc Toro i Oriol Valentí.
Bona nit i benvinguts al 46è Cafè de Ponset Ràdio. Comencem un nou programa amb moltes ganes de passar una bona estona de ràdio amb tots vosaltres. En el programa d'avui aprofitarem per reflexionar sobre l'art i la música i la seva funció, i potser també intentarem descobrir que a vegades la música que menys ens arriba pot tenir també una gran qualitat. I per fer-ho tenim el nostre filòsof, l'Adrià Giró, que a més avui torna a venir acompanyat d'un gran amic d'aquesta casa. És així, oi, Adrià?
Doncs sí, Pol, parlarem de Schopenhauer, ja és un amic nostre, ja gairebé li podríem posar aquí una cadira lliure perquè se sentés i pogués dialogar amb nosaltres. Llàstima que ens deixés al segle XIX, però bé...
Petit detall.
Sí, exacte, no? Ja hem parlat en termes de metafísica en d'altres programes, d'ètica, dels termes de justícia i compassió, i avui, com que ens portes un programa dedicat a la música, doncs què més que portar l'estètica de Schopenhauer i la importància que li dona la música en el seu sistema de les arts, no? El seu ordre d'importància de les arts.
Doncs segur que serà molt interessant, però abans deixa'm saludar l'Oriol Valentí. Bona nit, Oriol.
Bona nit.
Escolta, a tu t'agradaria, ara aquí a la teva esquerra, que tens la cadira buida, tenir assegut al teu costat Arthur Schopenhauer?
Home, el que està clar de Schopenhauer és que aviat podrem anar de festa i quedar com unes persones interessants i cultes, i parlar sobre Schopenhauer com aquell qui parla sobre el que vam fer ahir. Per tant, l'amic de l'Artur podria estar aquí assentat i estaríem encantats.
I tant, ja et dic jo que un dissabte a la nit parlant de Schopenhauer es triomfa molt. En tot cas, Oriol, ja sé que això de la música no és el teu, però avui intentarem parlar sobre música i jo us portaré un disc que crec que val molt la pena, que és un dels més importants de la història de la música popular, però que injustament se l'ha menystingut. Mira, provaré de fer un joc amb tu. Si et dic un plàtan i Andy Warhol...
Qui és Andy Warhol?
Oh. Anem bé, anem bé. És el del quadre amb 32 llaunes de sopa a Campbell i la fotografia de Marilyn Monroe amb colors negatius. Ho saps ara?
Vale, ara ens comencem a entendre una mica.
Doncs això, parlaré de música i d'un disc que té un plàtan i Andy Warhol. Segur que serà molt interessant.
Segur que sí.
Ja em faig autobombo, m'ho dic jo mateix. En tot cas, com que estem una mica dispersos, potser que anem a la idea i comencem el programa, no?
Sí, tant, som-hi.
Mora na filosofia, pra que rimar amor e dor.
Doncs, Adrià, arriba el gran moment, la tornada del bo de l'Artur, com diu l'Oriol, aquí al Cafè de Ponset Ràdio. Escolta, tot teu, això.
Genial.
Deleita'ns amb el nostre amic, que avui ens parlarà d'art.
Doncs sí, Pol. Bé, com ja avançàvem a la introducció i després de la fantàstica secció de música que ens has presentat, doncs he vist que era l'oportunitat perfecta per presentar no solament la música en Schopenhauer i la importància tan important que té en la seva filosofia, sinó tot el que és el seu ordre de les arts, la classificació que ell fa bàsicament sobre les arts i la importància que li dona en el moment de parlar sobre l'essència del món i de l'essència de la voluntat de viure que ja hem comentat en altres programes. Bé, si et sembla, començarem d'art menys important a art més important, per així doncs, fer aquest exercici de pensament sobre quines arts poden arribar a ser les més transcendents en la filosofia de Schopenhauer.
Doncs endavant, i tant. Quina és l'art menys important per Schopenhauer, doncs?
Les arts més baixes són les que fan referència al món inorgànic. I en aquí tenim dos tipus. La primera té a veure amb la matèria, la gravetat, la duresa, la cohesió, la llum, que són conceptes que tenen a veure amb l'arquitectura. L'arquitectura té una funció de gestionar la llum i en aquest sentit l'artista no pot ser creatiu al 100% per culpa de la funció pràctica de l'arquitectura. És a dir, estem parlant d'un art sòlida que té una funció pràctica i com que l'arquitectura, és a dir, si tu vols construir-te una casa i li demanes a un arquitecte que faci la teva casa, doncs bé, tu pots apreciar la bellesa de l'arquitectura en termes estètics o funcionals, però justament aquesta funció funcional, aquesta funció pràctica, fa que un artista no pugui ser completament lliure a l'hora de fer un edifici, el que sigui, una empresa, una gran empresa, o el que sigui. No podrà ser lliure al 100% perquè aquesta casa, aquesta empresa, ja tindrà una funció pràctica, i en tant que té una funció pràctica, l'artista no pot ser lliure al 100% per construir-la. I per això Schopenhauer la deixa a baix de tot. Em sap greu per als arquitectes que ens estiguin escoltant, però...
Que són moltíssims,
però clar, no és el que hi ha.
I per tant, en el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya no deuen tenir precisament penjada a la paret una foto amb el retrat del bo de l'Arthur Schopenhauer.
No, exactament, suposo que no, però bé.
Però Adrià, però una cosa, i un edifici que es construeix amb una finalitat merament decorativa, sense donar-li cap tipus d'ús, què en diria Schopenhauer sobre això?
Bé, no sé què en diria, però és que sempre que construïm... Tu, d'alguna manera el que fas és abandonar la funció pràctica de l'arquitectura, no? Vols dir això?
Exacte.
Però digue'm en algun edifici que només tingui una funció decorativa, que se m'ocorri ara mateix, que només sigui purament estètic, tu el pots veure i tal, no? Normalment, no? És a dir, si tu veus el Guggenheim de Bilbao, per exemple, doncs estèticament és vell, però ja hi has d'entrar, ja tens dins una espècie de funcionalitat operant. No hi ha un edifici que simplement es limiti a exposar-nos una estètica. Almenys a mi ara no se m'ocorre cap.
Però és una idea concebible i fàcilment imaginable per tots nosaltres, no?
Sí, suposo que sí, però normalment, no sé, no sóc arquitecte ni conec cap arquitecte ara mateix, però quants arquitectes fan o un edifici simplement pel gust estètic de l'edifici? Correlativament ja té l'aspecte funcional habitable.
Oh, però per exemple el Guggenheim és un edifici que està fet en la línia de l'art que s'hi guarda dins, per tant podríem dir que poder l'edifici és com una peça més del museu.
Sí, però al final s'acaba reduint això, que tu ja hi has d'entrar, ja hi ha una funcionalitat, ja hi ha unes habitacions, ja hi ha unes portes, ja està fet per això concret, i clar, al final redueix, en aquest sentit, és el que ens diria Schopenhauer. Llavors, ara que estic llegint molt a Heidegger, no?, en un text molt concret que es diu Construir, evitar, pensar, fa una diferència, i ara m'ha vingut així improvisat, no està al guió això, escolta.
Però que portes guió, tu?
No.
Tu dius, estàs dient que tot el que diem aquí al programa ho llegim?
No, per res, era simplement una manera de posar els nostres oients en dir, ostres, aquesta gent du guió. No, però bé. Heidegger fa una diferència en aquest text que acabo de nombrar sobre els espais residencials i els espais habitables. Els espais residencials són els que redueixen a ser un espai concret, els que d'alguna manera són edificis o construccions que no acaben de ser, diguem-ne, que solucionin les nostres necessitats bàsiques. En canvi, els espais habitables són els que d'alguna manera ens fem nosaltres propis i els que d'alguna manera fa que ens trobem en una espècie de connexió pròpia amb l'habitatge en el qual estàs vivint, no? Vull dir, en aquest sentit, potser serviria per fer aquesta delimitació i aquesta separació entre un espai que pot ser simplement residencial i aquest espai que pot ser habitable, que pugui satisfer les nostres necessitats bàsiques, que és la que teva casa o la seva casa, la de l'Oriol, la del Pol, la de l'oient que ens està escoltant, és una casa habitable perquè compleix totes les nostres necessitats. Però un espai residencial pot ser un pis d'estudiants, que hi ha les cases que són molt petites, que no hi pots viure bé, m'entens o no? Que no pots acabar d'estar-hi còmode justament per això, perquè es redueix a ser un espai, es redueix a ocupar un espai. No ha satisfet ni cap necessitat ni res. I en aquest sentit...
Tampoc un pis d'estudiants seria la meca de la higiene
sí,
i dels espais habitables.
Justament per això, ja no és habitable sinó residencial, és diferent, és simplement... I bé, ara se m'ha ocorregut això per potser portar-ho aquí i dir, doncs mira, és la funcionalitat, que si un espai es redueix només a la funcionalitat, doncs no acaba sent art del tot, perquè és això, ja no, l'arquitecte ja no la fa pensant en satisfer les nostres necessitats, sinó a ocupar un espai que pot ser de 3 metres quadrats.
I el fet de viure no és satisfer una necessitat?
Home, però i si no tens bany? I si no tens cuina? No, compte,
A veure, i si tens tots aquests accessoris, bany, cuina...
Però llavors ja hi seràs còmode, no?
Sí, i llavors, però llavors igualment no és un art de categoria.
Bé, és que és això, delimitem una mica. En Heidegger, en aquest sentit, la teva casa és habitable quan satisfà les teves necessitats. quan no, és simplement un espai que es redueix a omplir un espai.
Home, dit això, jo diria que avui en dia, almenys en el territori on vivim, la majoria de cases tenen cuina i lavabo.
Sí, sí, no, per això he portat el cas de la residència d'estudiants, que molt idíl·lica, normalment no és.
No, però cuina i lavabo en tenen.
Bueno, era portant una mica a l'extrem, no? Vull dir...
En tot cas, Adrià, ja hem fet emprenyar tot el gremi d'arquitectes que escolta Punt 7 Ràdio. Ja t'has ficat prou amb ells. Et sembla si seguim fent emprenyar més gremis artístics encara?
Sí, mira, dins d'aquesta, des d'aquestes arts més baixes que fan referència al món inorgànic, després hi ha el que fa referència a tot el que veure amb la conducció de l'aigua. És a dir, a veure si m'explico, tot el que té referència amb fonts o canals d'aigua. Perquè la importància preval en la mobilitat que té l'aigua, a més de ser per ser una substància líquida, no fa referència a cap objecte físic, no? En aquest sentit, és totes les construccions que tenen que veure potser amb el que condueixen l'aigua. No sabria ara mateix posar un exemple pràctic d'això, però bé, és el que es refereix. El fet d'una font que pots trobar molt atractiva, molt vella, doncs en aquest sentit fa aquesta funció. No li dedicaré gaire més temps perquè tampoc no dona molt debat. I bé, després d'aquestes dues, ja les que al·ludeixen directament al món orgànic, i per començar, tot el que fa referència a les plantes, a la jardineria, a tot aquest conjunt d'éssers vius, i en aquest sentit l'obra de l'artista pot revelar-se perquè les plantes són impredictibles, poden morir-se o créixer incorrectament, no? En aquest sentit, quan un pintor, bueno, quan un jardiner doncs, cuida les plantes, pot fer-ne d'allò alguna cosa vella. El problema que hi ha és que això, les plantes no pots preveure el que farà una planta i, per tant, doncs, vés a saber, potser s'acaba morint o potser vés a saber.
No? Llàstima que avui a l'estudi no tinguem el nostre especialista en jardineria, que encara que no ho sembli és Encels Naranjo.
Ah, Encels, no ho sabia això.
I tant que sí. Si ens està escoltant, que ens truqui.
Vale. No crec que ens truqui, però bueno, en fi.
L'esperarem.
Però bé, en fi.
Esperarem la trucada, exacte. En tot cas, també ens estàs dient que els jardiners tampoc són
bueno,
un art...
Tant com són millors que els arquitectes, això sí. No, a l'arquitectura, no? Això és broma, eh? Clar, lògicament.
Els arquitectes aquí encara deuen estar ara més enfadats.
Estic parlant...
Si és que encara en deu quedar algun
no
escoltant
fem,
Punt 7 Ràdio.
No em fem sang d'això, que els arquitectes també tenen molt de mèrit en aquest sentit. No, estem parlant més en termes d'abstractes, i a més aquí en Schopenhauer, que també ho equival a la descobrir l'essència del món, i bé, doncs ni l'arquitectura ni la jardineria. Llavors, després, si primer són les plantes, després tindrà a veure tot el que fa referència a la naturalesa, també a les plantes i als animals. És el que... a la pintura de paisatge. Una obra d'art, un quadre que faci referència a paisatges naturals, que en aquest sentit ja hi ha representades idees més complexes del món natural. És a dir, ens ajuden més aquestes obres a entendre el món natural. És el fet d'apreciar la naturalesa doncs en una obra d'art, no? Que només fa referència en això, a animals, plantes, vegetació, naturalesa... I bé, aquesta està per damunt.
Jo tinc una pregunta. En terme artístic, quina diferència hi hauria entre la pintura que reflexa el món natural que la pintura entenc que és inorgànica, amb l'arquitectura, per exemple, amb la Sagrada Família?
És orgànica, eh? La pintura de paisatges orgànica és una obra física.
Però, per exemple, l'arquitectura amb la Sagrada Família, que, per exemple, les columnes volen representar un bosc, per tant, també fa referència a un element de paisatge.
Sí, però no fa referència explícitament a una planta, a un animal, a alguna cosa en vida, alguna cosa que ens ajudi directament a apreciar el que és la naturalesa.
Home, per exemple,
no directament.
A les esglésies, a l'arquitectura, a vegades sí, no? Que fan referència...
Sí, però l'arquitectura al final s'acaba reduint al final a la funció pràctica que té. I encara que pugui representar, en aquest cas, com tu dius, la Sagrada Família, algun bosc, doncs si ja es redueix a tenir una funcionalitat, doncs ja no té aquest caràcter que pot tenir doncs, una pintura. Bé, m'agradaria tenir aquí Schopenhauer, no? Si pogués viatjar en el temps, aniria, i pogués triar, conèixer algú i sopar amb algú, doncs potser seria amb Schopenhauer, eh? O amb Nietzsche, tot i que amb Nietzsche potser no acabaria la cosa gaire bé. Però bé, seguint una mica amb això, ara ja entrem en un nivell més superior, que ja es relaciona directament amb les idees, i per sota d'aquesta, tenim la que fa referència ja no a les plantes i als animals, sinó la que fa referència a l'ésser humà, que ja no és pintura d'animals o de paisatges, pintura històrica i l'escultura. Aquestes arts inclouen un mecanisme de coneixement de nosaltres mateixos, comporta que sigui un art filosòfic reflexiu. I per damunt de pintura històrica i escultura, dins l'apartat d'ésser humà, trobem la poesia. Diguem que, d'alguna manera, la poesia entén a l'ésser humà al llarg de la història. La poesia ens ajuda a conèixer-nos millor abans que consultem una pintura històrica, per exemple. La poesia ens ajuda més a conèixer-nos a nosaltres mateixos que la mateixa pintura històrica o la història en general, no? I bé, dins la poesia també hi podríem incloure el teatre i sobretot la tragèdia, perquè diguem-ne que en el teatre la tragèdia torna a tenir un mecanisme de coneixement de nosaltres mateixos que encara és més elevat. Diguem que l'exercici de reflexió ens aporta un saber de nosaltres mateixos que en arts inferiors no podem identificar en cap cas. I bé, ja, si us fixeu, hem arribat a la poesia, que només es veurà superada per la música. I bé, ja que és això, com que el programa era de música, doncs hem arribat on jo volia, en parlar de la música. Per Schopenhauer, la música ens ajuda a accedir a l'essència del món, o el que hem anomenat en altres programes, voluntat de viure. Però la música, diguem que no comporta una satisfacció plena de nosaltres mateixos. I per consegüent, la música, com sabem, tampoc és eterna, no? No dura eternament. Si escoltem una melodia, doncs s'acabarà. Durarà més o menys, però s'acabarà. La música, per Schopenhauer, ens donarà una solució temporal al sofriment operatiu que hi ha en el món. Diguem que, d'alguna manera, afluixa la flama del nostre desig. Quan escoltem música, ens trobem en una espècie de suspensió on els nostres desitjos passen a un segon terme. Com que la música no és eterna, quan s'acaba el desig que impera en nosaltres, torna a estar operatiu i torna a governar-nos en primera persona. Diguem que Schopenhauer manifesta que la música és l'art més alta perquè ens ajuda a entendre com funciona el món com a voluntat, i no com a representació, sinó com a voluntat. I com que la música també és un art que la podríem moltes vegades definir com un art abstracte, doncs fa que puguis accedir més directament i prendre consciència de tu mateix de com és el món com a voluntat que Schopenhauer reflecteix en la seva obra. Això ens suposa un debat molt interessant al marge de Schopenhauer que també m'agradaria introduir més en termes generals que altra cosa. La diferenciació que hi ha entre un art performativa i un art no performativa, i ara m'explico. Les arts performatives són temporals, és a dir, l'artista crea una recepta o una sèrie d'instruccions amb les que es pot interpretar l'obra que es vulgui. Sempre l'obra que es vulgui, vull dir, no hi ha més. La interpretació transcorre en el temps i té un principi i un final. La música és un art performativa. L'artista crea una partitura, una sèrie, aquestes instruccions que hem dit, amb les quals es pot interpretar l'obra sempre que es vulgui. I això té un principi i un final, per desgràcia, no? Però som uns romàntics aquí. Bé, per altra banda hi ha les arts no performatives, que són els objectes físics, és a dir, l'artista reprodueix i crea un objecte físic. Llavors hi ha un text molt interessant de James Urmson, que és un filòsof que va deixar-nos relativament fa poc, el 2012. Pensa que, per exemple, és un tema que a mi em causa bastant interès, diu que la literatura és un tipus d'art performativa com la música. És a dir, identifica que la literatura va néixer com un art oral i els que recitaven poemes o comptaven relats interpretaven una obra com ho fan els músics, ballarins o actors. I aquí, doncs, això completament aliè a Schopenhauer, doncs, toma, té un interès bastant rellevant, no? Perquè normalment tendim a associar en la nostra societat moderna actual que la literatura és un art, és un art físic, on està escrit, on hi ha un llibre, i en aquest cas Urmson pensava que no, que, bueno, que la literatura, perdonin, va néixer com a literatura oral i que s'interpretava com es feia amb la música avui dia.
És que, de fet, veritablement és que el naixement de la literatura és aquest, més quan tenim en compte que si tirem molts segles enrere la majoria de la població no sabia ni llegir. I a mi em semblaria interessant plantejar el fet que potser més que la literatura estaria bé fer una separació entre la narrativa, o sigui novel·la, relat,
exacte.
O assaig, i la poesia. Que la poesia és un gènere en si pensat per ser dit, per ser llegit també, però en gran part per ser dit. No sé com ho veus tu.
No, sí, en aquest sentit, sí, podries posar aquesta referència de la poesia com un art que més que s'hagi d'escriure es diu o s'expressa. És en aquest sentit, que ho diu també Urmson, no?, que la literatura té una recepta i l'important és l'execució d'aquesta recepta, com el músic executa la partitura, no? I per Urmson aquesta és l'essència de la literatura oral. I ara, justament, és això. Hi pot haver aquesta objecció de pensar que el gruix de la literatura moderna és gènere novel·lístic. Ha estat escrita per ser llegida en silenci i no recitada. Cadascú introspectivament llegeix una obra i bé, i no fa falta ser recitada. Però, o sigui, aquesta lectura ja no és performativa, perquè ja, d'alguna manera, no hi ha aquesta reproducció oral de la qual parlàvem fa un moment. Diguem-ne que, clar, es pot posar en qüestió amb aquest argument que la literatura pugui ser una art performativa perquè actualment el gènere que predomina és la novel·la i el que fem no és exposar-la, no fem, no anem a clubs de lectura i anem a llegir l'obra allà, que la llegeixi una persona i la resta escolti. No hi ha aquesta execució.
Probablement en el cas de la novel·la, la lectura en públic i en veu alta té una extensió que...
Clar,
probablement en el cas de la novel·la l'extensió fa
és excessiva,
molt difícil
exacte,
la lectura
per això, per això,
públic.
Per això feies bé parlant de la poesia com aquesta espècie de... que un poema és més breu, doncs pot ser identificable d'aquesta manera com una lectura performativa, però una novel·la pot costar més. Clar.
Però de fet, i és que en el cas de la poesia, inclús jo m'atreviria a afegir-hi que en el cas de llegir-la en públic també hi intervé una capacitat interpretativa. Al cap i a la fi, un poema pot ser bo o dolent en funció de qui el llegeixi i de com el llegeixi.
Sí, això
estem,
també, lògicament.
Estem massa acostumats a escoltar poemes llegits amb cantarella, sense respectar la mètrica, sense respectar la puntuació que hi ha posat l'autor, i al final acaben inclús canviant el sentit del poema.
I continuant amb aquesta objecció que tu has molt bé seguit, una persona que pogués pensar el contrari et diria, home, també la música es pot gaudir llegint en silenci en una partitura. Però clar, és això, el fet d'interpretar-la no és el mateix que el fet de llegir una partitura. En cap moment. La lectura d'una partitura no és performativa, però la música és molt més que una partitura. M'entens? I és exactament això amb el cas de la poesia. I bé, simplement m'havia fet gràcia, ja que hem parlat de música i ja que hem parlat de les arts en Schopenhauer, doncs posar aquest cas concret, perquè m'ha semblat molt, molt exemplificador del que d'alguna manera hem volgut posar sobre la taula avui aquí, no? I bé, si la literatura és una art performativa o no, si la música ho és o no, ja dependrà de les interpretacions que cada un vulgui donar-li, però... Crec que...
I aquí, en el cas de la música, és molt interessant perquè m'imagino que en l'època de Schopenhauer no devien existir les gravacions musicals, però...
Tampoc ho sé, però...
Però és clar, ara actualment la música que tenim ja no només en formats de discos o vinils, sinó al mòbil, a l'ordinador, i en 50.000 plataformes.
A la ràdio.
Sí, a la ràdio, evidentment, aquí .7 Ràdio, la millor música que es pot escoltar.
Sí, sí, és veritat. No, poca broma, eh?
Jo amb això tinc una pregunta. Una de les coses que ens has dit és que la música es diferenciava d'altres arts, per exemple, per la temporalitat. Avui en dia, Schopenhauer, creus que consideraria que la música és una cosa eterna? Perquè, clar, el poder-se reproduir...
Jo, més que això, em preguntaria si el que ja podia consideraria que és música i si no es fotria un tret i tornaria a la tomba. Perquè, clar, jo suposo que Schopenhauer es referia a la música com a, doncs... No sé si...
Clar, per exemple, un concert
Escolta, Adrià,
de Mozart.
Avui en dia es fa bona música,
sí,
també.
Sí, es fa bona música, però el que sentim tots avui dia doncs potser no és el que podríem posar d'exemple per anomenar el que és.
Una cosa és que no t'agradin les radiofórmules que hi ha avui en dia, jo no seré qui t'ho discuteixi.
Ja, però en termes d'aquest tipus tan abstractes i en tant que la música pot d'alguna manera t'ha fet de descobrir la realitat i l'essència del món, doncs clar, potser... En aquest sentit es referia a alguna cosa més.
No, però em refereixo, per exemple, al senyor Schopenhauer, se'n anaven a l'auditori, escoltava el músic o l'orquestra de torn, durant una hora, dues, les que fossin, i tornava cap a casa. Clar, avui en dia el mateix concert el podria posar en el reproductor de Windows i fer que anés repetint.
Sí, però en aquest sentit, eternitat i temporalitat seria que la música durés sempre. S'acaba, després pots tenir el disc, posar-lo a casa, tornar-la a sentir, tornar a fer servir la música com una espècie d'aïllant i un descobriment de com és realment el món i doncs, fer baixar aquesta pulsió de l'ésser humà de desitjar, desitjar i desitjar, i quan s'acaba, doncs s'acaba, ja està. Clar, ja s'acaba acabant, vull dir, el disc s'acaba, no són discs eterns. En aquest sentit jo em referia a eternitat en el sentit de que una música pogués sonar sempre, i aquest no és el cas. I bé, en aquest sentit, doncs és això.
Hi ha hagut experiments, d'intentar allargar una peça fins a extrems insospitats.
Home, el però... que està clar és que el paradigma, o si més no la realitat de Schopenhauer respecte a la realitat que tenim avui en dia, amb el fet dels reproductors canvia, i per tant jo penso que l'opinió que en tindria potser no la consideraria eterna, però jo penso que li donaria potser un estatus diferent.
No, però pensa que la música la fa servir com a eina per... Recordes quan vaig parlar de la voluntat de viure de l'ésser humà que opera en nosaltres un desig que sempre hi és, o sigui, és permanent en l'ésser humà fins que és mort, i fa servir la música per aquesta flama, que aquest desig constant que opera en nosaltres, doncs quedi una mica afluixat. Clar, quan la música la fa servir com a eina perquè aquest desig pugui estar doncs una mica apagat durant uns moments, perquè et porta a entendre
sí,
com és el món.
Estàs dient allò típic que es diu que la música amansa les feres?
Exacte, sí, sí, sí. Si la fera en aquest sentit és el desig, la torna més tranquil·la, a la fera, la torna més calmada. Clar, quan s'acaba la música, si la poses en un radiocasset a internet, la poses 2-3 minuts, s'acaba, doncs ja hi tornes a estar on estàs. El món com a representació. El desig torna a operar.
Això és discutible, eh?
El què?
Quan s'acaba la música, tot ha canviat.
Bé, tornes a, en aquest sentit... Bueno, clar, en aquest sentit
no hi ha música, però el teu estat ja és totalment diferent. Ja no veus el món igual.
Bé, en aquest sentit potser no és el que referia, simplement de que és això, mentre escoltes música t'oblides una mica en primera persona de tot el que desitges i quan la música s'acaba, doncs tornes. I dius, ostres, doncs vaig, va, tornes i tornes. I bé, no hi ha una solució respecte a això, perquè el desig ens impera, ens constitueix com a éssers humans i segueix sent. L'únic que fas és posar-lo en segon terme durant un moment concret.
I suposo que inclús pots arribar, o la música et pot arribar a tocar parts del teu cos i de les teves emocions, que de cap altra manera seria possible arribar-hi.
Exacte, per això és el que et fa veure com és la voluntat de viure i com és el món i com és superior a les altres arts que hem anomenat, com pot ser la poesia o fins al final que tens l'arquitectura.
I tu, Adrià, creus que la música pot ser una eina que condueixi a una revolució?
Bé, jo crec que a l'emancipació, vols dir, no?
No, he dit revolució.
Bé, si acas, bueno, revolució i emancipació poden arribar a ser dos conceptes correlatius, però jo crec que sí, com és l'art, no? En general, com és una pintura que pugui expressar un sentiment concret, la música també pot portar a la revolució, i tant.
Jo també ho crec així, i això t'ho preguntava abans que res. Oriol, tu creus que la música pot conduir a una revolució?
Oh, jo crec que pot ser un element de la revolució, però portar una revolució em costa d'imaginar que una música pugui
portar pot incitar,
una revolució.
Pot incitar que sigui un primer motor per engegar la revolució. Bueno, els Beatles en el seu moment van ser una revolució, no? Van comportar un canvi d'època, veritat? I va ser amb la seva música.
Sí, sí, és que jo tampoc puc entrar a discutir amb aquest tema perquè el meu coneixement és tan pobre que d'allò que no saps no em parlis.
No, però sí, és això.
Doncs jo això, Adrià, abans que res deixem agrair-te la secció que ens has portat avui. Ha estat molt interessant, hem pogut parlar i discutir una estona sobre art i música.
Perfecte.
I et deia això de les revolucions perquè jo crec que hi ha dos tipus de revolucions en la història de la humanitat. La primera és aquella que quan passa la veu tothom, se n'adona tothom. Segur que a França, al segle XVIII, van treure les guillotines i tothom es va adonar que alguna cosa estava canviant. I segur que quan Lenin va fer la revolució russa a ningú se li va passar per alt. Però de la mateixa manera que Elvis o els Beatles van ser un fenomen meteòric que van canviar la música, hi ha revolucions que són tot el contrari. Es tracta de revolucions que es cuinen a foc lent, són subtils i passen desapercebudes en un primer moment. Inclús a vegades hi ha gent que ni amb el temps les percep. Però els que són una mica observadors s'adonen que aquesta revolució ha canviat el món. Al llarg de la història de la música i l'art tenim molts exemples de moviments i artistes que en el seu moment, parlant en plata, no s'han menjat ni un rosco. Però és amb la perspectiva de la història que ens adonem que aquells a qui ningú els feia cas, que aquells bossos llunàtics incompresos, que aquella noia enigmàtica de posat sensual, aquell guitarrista i cantant malcarat aficionat a la literatura, aquell baixista que va preferir ser professor d'anglès abans que músic, aquella bateria que tocava com un autòmat o aquell multiinstrumentista sonat que distorsionava una viola i tocava melodies a priori sense sentit van canviar la història de la música. Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Early dawning Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Suposo que els oients més melòmans s'hauran adonat que estem parlant de la Velvet Underground, una de les bandes més influents de la història de la música i que estem escoltant Sunday Morning, la cançó que obre el disc de Velvet Underground en Nico, un dels discos que crec que s'hauria de considerar dels més importants de la música popular del segle XX. Però abans que res, posem-nos en context. Era el 1966 a Nova York. El panorama musical estava dominat per The Mamas and the Papas, Simon and Garfunkel, Nancy Sinatra, els Rolling Stones, que en aquella època treien Paint It Black, o els Beatles amb el seu Yellow Submarine. I mentrestant, en el món de l'art, un senyor que es deia Andy Warhol, que pels que els hi passi com l'Oriol i no sàpiguen ben bé qui era, els hi recordo que és el d'aquell quadre 32 llaunes de sopa a Campbell o el retrat de Marilyn Monroe en colors negatius, doncs aquest senyor revolucionava el món de l'art amb la seva Factory. Warhol va ser un dels precursors del que s'ha conegut com a art pop. Però anem al que ens interessa, ja que Warhol també tenia una faceta de productor musical. L'artista americà va conèixer el 1965 a la Velvet Underground. En aquells moments era un grup que estava format per quatre membres que, tal com els hem presentat al principi, eren John Cale, el multiinstrumentista que tocava la viola distorsionada i amb melodies a priori sense sentit, Moe Tucker, la bateria que semblava un autòmat, Sterling Morrison, el baixista i guitarrista que amb el temps va preferir dedicar-se a ser professor d'anglès abans que músic, i Lou Reed, el guitarrista i cantant malcarat aficionat a la literatura i que, sens dubte, tindria la carrera més exitosa dels quatre. A aquest quartet, Warhol hi va sumar la seva amiga Nico, la model alemanya amb una veu i uns posats enigmàtics i sensuals, i a partir d'aquí en va sortir el que seria el primer disc de la banda, The Velvet Underground en Nico.
Teenage Mary, said Uncle Dave, I sold my soul, must be saved. Gonna take a walk down Union Square, you never know where you're gonna find there. You gotta run, 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 take a drag or two. Run, 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 gypsy devil you. Tell you what to do.
Tenint en compte aquesta combinació de talent i la capacitat d'Andy Warhol per convertir en èxit tot el que tocava, com us imagineu que va funcionar el disc a nivell de vendes? Doncs exacte, va ser un fracàs absolut. Només 30.000 còpies venudes, que dit així en fred i als nostres temps podria semblar molt, però pel que era el 1967 es tracta d'una misèria. Perquè us en feu una idea, el Yellow Submarine dels Beatles va vendre 1.200.000 còpies en només un mes. I altres discos, que no entraré a valorar-ne la qualitat, ho deixo a criteri dels oients, també van vendre molt més. Mirem, per exemple, a Espanya. Papito, de Miguel Bosé, va vendre 400.000 còpies. Sin Noticias de Holanda, de Melendi, 200.000. I Maria Isabel, sí, home, sí, aquella noia que cantava allò d'Antes muerta que sencilla, en va vendre 200.000. Com he dit, no faré comentaris al respecte, la gent és sobirana per escoltar el que vulgui, jo no sóc ningú per dir què és bo i què no. Només us diré que en donar aquestes dades em sagna el cor. En fi, vinga, va. Per passar els mals, escoltem un dels fragments més avantguardistes de Velvet Underground. Us he parlat de la viola distorsionada de John Cale? Doncs si voleu saber com sona, escolteu Black Angel Death Song.
Maybe the choice of his fate set themselves out upon a platform to choose. But had he to lose. Whose bloody country all covered with sleep, where the black angel did weep, not an old city street in the east, gone and chilled. And Warren's brother walked on through the night with his hair in his face, long, long spent and cut from the knife of duty.
També podríem escoltar més fragments del disc. Per exemple, us parlava de l'estil de tocar la bateria de la Moe Tucker, que, dit amb tot l'efecte, a mi em recorda un autòmat. Tot sigui dit, a un autòmat que va crear un estil propi i molt fàcil de reconèixer. Una cançó en què queda molt clar el que vull dir és All Tomorrow Parties, que a més està acompanyada per la veu de la Nico. Fixeu-vos en la bateria.
what costume shall the poor girl wear? To all tomorrow's parties, a hand-me-down dress from who knows where. To all tomorrow's parties. And where will she go?
A part de la sonoritat de la banda, dolça i salvatge a parts iguals, la Velvet també va ser trencadora amb la temàtica de les lletres, perquè Lou Reed va ser dels primers músics a escriure sobre perdedors i éssers marginals, exclosos del somni americà i a la vegada apartats de la bondat del moviment hippie. En el disc hi podrem trobar lletres que parlen de drogodependència i yonkis, com per exemple Heroin, en què hi ha diferents de canvis de ritme dins la mateixa cançó que simbolitzen el mono del drogadicte. També tenim lletres que parlen de sadomasoquisme i pràctiques sexuals extremes, com per exemple Venus in Furs, d'altres que parlen de personatges perduts pels suburbis de la gran ciutat que busquen refugi en les drogues, com per exemple Run, 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 que escoltàvem abans. Com us podeu imaginar, el contingut del disc va ser polèmic i va patir intents de censura, cosa que explica també l'escassa repercussió i difusió que va tenir. També tenim lletres que directament es posen en la pell de prostitutes que busquen homes per $26, com aquest I'm Waiting for the Man. Potser us preguntareu amb tota l'estona que portem per què en una secció d'història de la música parlem d'un disc que va passar tan desapercebut. Doncs perquè, com dèiem al principi, hi ha revolucions que passen a foc lent. La Velvet Underground no es va menjar ni un rosco quan estaven en actiu, però el temps ha demostrat que van ser uns avançats als seus temps. Com va dir el crític musical Brian Eno, el disc només va vendre 30.000 còpies, però tots els que van comprar el disc van acabar formant una banda després d'escoltar-lo. Si mirem el que va venir més endavant en la història de la música popular, ens adonem que aquesta frase ja pot ser que sigui ben veritat. La influència de la Velvet Underground és tan gran que trobem reminiscències del seu so, dit així pel cap baix, en David Bowie, Iggy Pop, Patti Smith, els Sex Pistols, els Ramones, qualsevol grup punk, els Smiths, Rem, Husker Du, Sonic Youth, Dinosaur Jr., Yo La Tengo, el rock alternatiu, Jesus and Mary Chain, My Bloody Valentine, el shoegaze, el rock psicodèlic, Pink Floyd, Television, Radiohead, Blur, Oasis, el Britpop, Wilco, Magnetic Fields, Elliot Smith, els Libertines, Neutral Milk Hotel, Arctic Monkeys, Franz Ferdinand, The National, els Strokes, tot l'indie actual, Pulp, The Cure, The Jam, Jeff Buckley, el post-rock, Pavement, Portishead, Nirvana o la mare que els va parir. Se us acudeix algun grup en la història de la música que no siguin els Beatles que hagin tingut aquesta influència en la història de la música? A mi no. Arribem al final del cafè de Punt7 Ràdio i, com sempre, ho fem amb música. Abans, però, recordem que podeu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa entrant a sansoni.cat/radiolacarta. Ens podeu escriure a cafè.7radio@gmail.com i ens podeu seguir a la nostra pàgina de Facebook. Abans d'acabar, que evidentment ho farem amb música de la Velvet Underground, vull comentar que la banda va treure 3 discos més, White Light, White Heat, ja sense la Nico i Andy Warhol de productor, de Velvet Underground i Loaded, aquests dos últims sense John Cale. Tots tres discos són d'una gran qualitat i molt recomanables, però crec que cap, i em sembla que com jo hi ha molta gent que ho pensa, ha arribat a l'altura del primer àlbum. Si us sembla, acabem el programa escoltant una última peça sencera del disc, és Fame Fatale, i tot i que haureu pogut notar que avui he parlat d'un disc que em té el cor robat de cap a peus, us confesso que aquesta és la meva preferida. La guitarra tan dolça, la veu de la Nico, la tornada enganxosa, els cors afrancesats del Lou Reed i una lletra que parla de dones perilloses que poden acabar amb tu en qualsevol moment. i és que no trobarem pas lletres de l'horrit idealistes i bucòliques, les hem de buscar un altre lloc. En fi, tot plegat fa que no em cansi d'escoltar aquesta cançó. Us deixo, ja que mai no em cansaré de reivindicar un disc que 50 anys després crec que encara no ha tingut el reconeixement que es mereix. En tot cas, us convidem a escoltar-lo i ens tornem a trobar el dimecres que ve. Salut i cafè.
Bona nit.
Bona nit.
Everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks. You're written in her book, your number. Little boy, she's from the street. Before you start, you're already beat. She's gone to play you for a fool. Yes, it's true, 'cause everybody knows the thing she does to please. Just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks. 'Cause everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease.